Què caracteritza un bon govern? Quins dilemes presenta el món del segle XXI i com es poden abordar des de la filosofia política? Aquestes són algunes de les qüestions que pretén resoldre Filosofia Política, una introducció de diverses personalitats, entre les quals ja el pretenc Sergi Morales Gálvez, on ens convida a despertar el sentit crític per tal de participar en el debat per fer una societat més justa i lliure per a tothom. Sergi Morales, què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé. Content d'estar aquí.
Explica'ns, què és el que entenem, en primer lloc, per filosofia política?
Doncs la filosofia política és una disciplina, no?, que estaria a mig camí entre la filosofia, no?, que ja té el seu propi nom, i la ciència política, no? I el que passa que, a diferència de la ciència política o de les ciències socials en general, que es dediquen una mica a explicar com funciona la realitat, no?, jo què sé, hi ha unes eleccions, doncs per què la gent vota A o vota B, no? O quines són les conseqüències de, no sé, del nostre sistema d'institucions. Això es dedica a la ciència política. La filosofia política, en canvi, en comptes d'intentar parlar sobre com és la realitat, de descriure-la, procura parlar sobre debats més ètico-morals, sobre com hauria de ser la societat per tal de ser, doncs, més justa o més lliure o més legítima, etc.
Habitualment, quan estudiem els fenòmens polítics, hi ha com dues aproximacions, una és més economista, no?, per alguna forma, i una altra que és més sociològica. En aquest sentit, la filosofia cauria en les dues?
Segurament juga una mica al marge, és a dir, sí que és veritat que la filosofia política té incorporades certes, no?, en la seva manera de procedir, doncs segurament també qüestions més, no?, recerca més de tipus sociolingüística, perdona, que aquesta és el meu àmbit de debat, sí, més sociològica, sí, i també més economicista, no? Per exemple, doncs, hi ha gent que adopta aquestes teories del votant com a elector racional, no? Per exemple, això hi ha gent que ho incorpora, però a vegades juga una mica també la filosofia al marge d'això, no? Perquè no es dedica tant a dir o a intentar descriure com, no?, com la gent vota, sinó a quins principis haurien de seguir les nostres institucions, no?, per tal, per exemple, de ser considerades més justes. I això a vegades, doncs, va una mica al marge de les discussions sobre com es comporta la gent, tot i que com es comporta la gent és important, eh? No, que no sigui important.
Anem a pams, perquè el llibre s'estructura en dues parts. La primera és sobre les tradicions del pensament polític i social, des del liberalisme, el comunitarisme o el republicanisme, entre molts altres. Què ha de tenir un bon govern? Suposo que, clar, evidentment anirà en funció de quin model, no?, triem.
Exacte. És a dir, dins de la filosofia política hi ha diverses tradicions de pensament que enfoquen el debat sobre com hauria de ser un bon govern de manera diferent depenent de, no, de quin prisma, no, de quins prismàtics agafes. I aquestes tradicions el que fan, no, que són, al final no deixen de ser un corpus ideològic, el que fan és oferir una sèrie de conceptes o d'interpretacions de certs conceptes i de principis que guien o que ens guien a l'hora de respondre de la pregunta de com hauria de ser un bon govern, no? Per exemple, doncs, un republicà, no?, o la tradició de pensament republicana es preocupa molt per la noció de llibertat, però fan una interpretació de la llibertat que és diferent a la que probablement existeix en altres tradicions, com la liberal, que és segurament la més rellevant a dia d'avui per les nostres institucions. Sí. El republicanisme entén la llibertat com a viure sense dependències de tercers, dependències en concret arbitràries de tercers, és a dir, una persona lliure és aquella a la qual altres persones o altres poders no poden interferir sobre les seves decisions sense consultar-li, per exemple. No? Per això un republicà, doncs, el primer que defensaria és protegir aquest bé, no?, aquesta llibertat entesa com a no dominació. Per tant, això és el que guia aquesta tradició de pensament. Les institucions polítiques o el bon govern per un republicà seria aquell que promou i que defensa o que es guia per aquest principi d'evitar les dominacions.
Tanmateix podem trobar incongruències entre un propi model, no?
Sí, de fet, a veure, quan penses en aquests ismes, no?, perquè tot això són els ismes, no?, el socialisme, el liberalisme, el feminisme, no?, tots aquests ismes no són monolítics, tenen discussions internes, algunes molt importants. Al mateix liberalisme ens trobem des de liberals que es situarien, segons la nostra, el debat més habitual, no?, d'ús comú, que s'utilitzen a l'esquerra, no?, o que serien considerats liberals igualitaris, no?, que creuen que la igualtat és quelcom a defensar i a preservar, mentre que hi hauria altres liberals, no?, que situarien més a la dreta, que se'ls coneix com a anarcocapitalistes o com a llibertarians, que al contrari, no?, la igualtat no és un bé tan important a preservar, sinó que cal és defensar una determinada noció de la llibertat a ultrança, no? En la qual l'Estat no hauria d'interferir gaire. Per tant, clar, dins de les mateixes tradicions ens trobem, de fet ara mateix dins del feminisme es troben discussions també similars, sí, sí, no? En relació amb la qüestió trans, amb la qüestió de, o amb la qüestió de la prostitució o de la, inclús de la pornografia, no? Per tant, els blocs no són monolítics, no? Sobre com s'ha de constituir aquest bon govern.
Creus que això, però, la gent ho té en compte o som una mica massa, no sé, reduccionistes, no? A l'hora de veure les coses?
Jo crec que en general les persones, però inclús també els que fem filosofia política, no estem, intentem ser reduccionistes perquè és la manera com ens és més fàcil viure, no? Al final, el món és complicat, igual que les nostres vides personals són complicades, no? La política és el mateix, no? Aleshores, és molt més fàcil operar la vida real intentant simplificar les coses, però, i nosaltres en aquest llibre intentem també simplificar-les, no? Perquè la gent ho pugui entendre, però alhora cal reconèixer, no? Cal sempre tenir en ment que, d'acord, les coses a vegades no són tan simples com ens pensem. Igual que la nostra vida no és tan simple, tampoc ho és la política en general, no?
Clar. Abans et preguntava que ha de tenir un bon govern. Si ens fixem a casa nostra, quines característiques creus que hauria de tenir, tenint en compte doncs, els models que tenim aquí a casa nostra, justament?
Oh, aquesta és una bona pregunta, difícil de respondre, la veritat. Probablement a la nostra societat hi hauria, i potser això és a diferència d'altres possibles societats, tant el valor de la llibertat com de la igualtat són dos valors molt, molt rellevants, no? I de fet, habitualment tenim discussions sobre no? No? Com balancegem les dues coses perquè una no es mengi l'altra, veritat, no? Perquè a vegades podem fer polítiques que siguin molt, molt igualitàries, però això pot anar o pot perjudicar, almenys per certes interpretacions, a qüestions de no, pues jo què sé, la llibertat d'empresa, m'ho invento, no? Perquè un empresari no pot fer fora els seus treballadors com vulgui, perquè total, al final són els seus diners i que faci el que cregui, no? Clar, aquesta és una manera d'entendre la llibertat, que al meu pare és equivocada, però és una manera d'entendre la llibertat que, òbviament, va en contra de la qüió de l'igual tracte cap a les persones, no? Clar, no podem permetre que, o crec jo, no podem permetre que pues, un empresari pugui o precisament perquè té la propietat de l'empresa fer fora la gent simplement perquè no li cau bé, per exemple, no? Aquesta raó no sembla una bona raó per fer fora algú, encara que els diners siguin teus i l'empresa sigui teva, no? Això aniria en compte de la igualtat i també segurament d'altres nocions de llibertat, però bueno, no entrarem. En qualsevol cas, sempre tenim aquest dilema a vegades, no?, de com una complementa l'altra, no? I segurament per nosaltres aquesta qüestió en el món occidental en què vivim és crucial, mentre que potser en altres societats hi ha d'altres qüestions més candents, que ho desconec més, perquè al final nosaltres vivim aquí.
I mirem cap a casa nostra també,
sí,
al final.
Correcte.
T'anava a preguntar també, dèiem això, que el llibre té dues parts, la segona justament parla de dilemes, de problemes del món del contemporani. Quins creus que són aquests reptes del segle XXI?
En el llibre n'escollim uns quants que crec que són importants pel nostre context. El que passa que la majoria d'introduccions a la filosofia política que s'han publicat fins ara, no, la majoria en anglès, algunes en castellà, però no, òbviament la majoria, la immensa majoria són en anglès, tracten sobre temes que probablement preocupen en aquelles societats, que són temes que també preocupen a la nostra, no? Per exemple, la qüestió de la propietat privada, la qüestió dels drets humans, no ho sé, de com gestionem la diversitat religiosa, no? Sí. En canvi, hi ha d'altres qüestions que no es tracten perquè segurament en el context anglosaxó o en el context castellanoparlant no són tan rellevants com en el nostre context. Per exemple, la qüestió de l'autodeterminació, no? Que a casa nostra sí que és una qüestió important, no? L'autodeterminació i la secessió o la independència. O la qüestió de la llengua, que en el món anglòfon, potser amb l'excepció del Canadà, que sí que és un tema rellevant, però en bona part del món anglòfon pues això no és gaire important i no ho tracten. Nosaltres això sí que ho hem intentat incorporar precisament per donar aquesta visió de que és un llibre que està arrelat a la nostra... No? Que tracten temes que són importants per a la nostra societat. No? Hi ha temes que són més globals, com el tema dels drets humans,
sí,
i hi ha temes que són una mica més nostrats, per dir-ho d'alguna manera, i que ens han semblat important incorporar els dos. I aquests són una mica els temes que tractem. Faltarien temes. És que el llibre ja és prou gruixut, no sé si l'has vist, bon totxo. I per tant, incorporar temes, però suposava que encara fos més, amb tot el que això suposa de dificultat. Però ens hagués tractat d'altres temes fonamentals, com per exemple la qüestió de la intel·ligència artificial i com això ens afecta. La qüestió dels algoritmes, que té a veure amb la intel·ligència artificial, però que, no, i com això afecta la democràcia, que s'ha vist, no, que hi ha molt de debat en certes democràcies, si això pot fer que les persones no votin amb plena informació, etcètera, etcètera, no? O són manipulats, etcètera, etcètera, etcètera.
Més manipulats, diria, fins i tot, no? Perquè també la manipulació, més manipulats, en el sentit de que la manipulació política al final sempre ha existit, no? D'alguna manera.
Ah, correcte, exacte, exacte. Sí, sí, no estava dient que no hi hagués abans,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Però sí, no? Com l'algoritme i com l'intel·ligència artificial, si no ho controlem, pot fer, no?, que acabem prenent decisions que potser no són les millors decisions, no?
En aquest sentit, com pot ajudar o què pot aportar la filosofia política a tots aquests reptes que s'ha assenyalat, per exemple?
Segurament, d'una banda, claretat conceptual. Una cosa que vol fer la filosofia política és aclarir conceptes, no? Definicions, i que això ens ajudi, no? Per exemple, què és la democràcia. No? Hi ha un gran debat sobre què és la democràcia, definir, o què és la llibertat. Abans he dit que hi ha diverses maneres d'entendre la llibertat. No? La republicana és una, la liberal és una altra. Doncs això és una cosa que fa, no? Intentar clarificar conceptes i intentar esbrinar quina d'aquestes definicions és la millor que podem adoptar, que precisament això és el que està en disputa moltes vegades, no? En els debats més ideològics. De l'altra, crec que també ens ofereix, només enllà de donar definicions, ens ofereix una espècie de brúixola, una espècie de mapa. No? Tu, doncs, quan parles d'una tradició de pensament, doncs tens tota una sèrie d'idees, de conceptes i de principis, no? Principis de justícia, sobre què és la llibertat, principis de legitimitat, de com s'hauria d'exercir l'autoritat política, no? De fins a quin punt podem estar sota la coerció del poder per complir amb la llei, per exemple, etc. Doncs ens ofereix una sèrie de mapes sobre aquestes qüestions que a la nostra pràctica diària ens poden ajudar. Segons la tradició de pensament que a tu et sembli millor, doncs, clar, tu aquí tens un mapa sí, amb uns principis, amb unes idees que ajudaran, no, pues, a ser crític amb el que tu penses, a ser crític amb el que pensen els altres, a ser crític amb el que fa l'Estat o l'administració pública, amb el que fan empreses privades. No, t'ofereix aquest mapa, no, perquè tu puguis decidir críticament sobre quin és el millor que pot fer la teva societat o inclús tu com a persona, no? Per tant, aquesta doble vessant, la clarificadora i la d'oferir un mapa perquè et puguis guiar, no? En el laberint dels debats polítics.
Ara vaig a filosofar, però fins a quin punt la teoria política es queda en això, en teoria, i fins a quin punt arriba a ser pràctica?
Clar, això tot és un tema, no? Perquè sí que hi ha hagut aquesta imatge tradicional, sobre, ara que m'ha tocat fer classes sobre Plató a la universitat, sobre si no estem en una torre d'ivori, no? Els pensadors o els que fem filosofia política de manera més professional, perquè al final el pensament en fa tothom.
Sí, sí.
Els que ho fem de manera més professional, fins a quin punt ens tanquem a la nostra torre d'ivori, no? La torre de marfil, que diuen, i d'allà no surt, no? Jo considero que almenys amb aquest llibre el que intentem és sortir de la torre i dir-li a la gent, mireu, hi ha això. Aquí ho tens a disposició perquè tu puguis usar. Nosaltres ho hem intentat fer amb la major honestedat i rigor possible, i aleshores a partir d'aquí ja no és nostre, és vostre, és de tothom, està a l'abast de tothom, i a partir d'aquí, doncs, cadascú que amb la seva pràctica diària faci el que raonablement pugui, no? Per exemple, el de inclús replantejar-se els seus propis principis i les seves pròpies idees, sí, sí, sobre les coses, perquè a vegades les persones tenim intuïcions. Tots tenim intuïcions constantment sobre coses. Sobre una cosa sembla bé o si ens sembla malament, però mai les acabem de desenvolupar perquè ens quedem una mica, com hem dit abans, amb la simplificació de les coses. És més fàcil viure així, no? En general. També per mi, per tothom. Però si aquest llibre ajuda que la gent pugui donar dues voltes a les coses, doncs crec que aquest és el vessant pràctic. No? El de que, bueno, donem-li dues voltes a les coses a veure com les podem repensar.
Sergi, en ocasions veiem com quan hi ha una acció clarament política enmig d'un esdeveniment cultural o esportiu, sentim aquella cantarella de no s'ha de mesclar doncs, la cultura o l'esport, no?, la política, però al final de tot, no és tot política tot el que fem? Pregunto.
Jo tendeixo a pensar que sí. Això no vol dir que estigui bé que la política, entre cometes, i perdona que ho digui així, ho emmerdi tot. No la política en un sentit partidista o partidista entesa de partit política, perquè al final fer política és prendre partit, eh?
Sí, clar.
És a dir, en qualsevol cas, inclús esportivament parlant, o, sí, ho està, des del mateix moment que les seleccions nacionals són de nacions, en general amb estat, això ja és prendre part.
Sí, clar.
Ja estàs fent un anunciat polític. Per què no pot haver-hi nacions sense estat amb selecció nacional? No? N'hi ha algunes, com Escòcia, però no és la norma, no és l'habitual. De fet, es dona per fet que les seleccions nacionals són estatals i prou. I si te surts aquí, et miren com un bitxo raro. No? Però per què no, no? Per què no pot ser una altra cosa? També les històries dels clubs esportius diuen molt sobre... Cert, no? Ara que jo faig classes a València, soc professor allà, Ja es veu molt, sí, quan parlo amb els alumnes, a vegades surten temes de futbol, es veuen molt les connotacions de les coses, no? De què significa, no? Què ha significat històricament ser del Barça. Potser ara s'ha desdibuixat tot una mica perquè al final tot s'ha capitalitzat, no? I ara els clubs, tant els grossos, són, no deixen de ser, doncs, empreses, però històricament significava certes coses, no? Al Barça li van afusellar un president durant el franquisme, no? Era diputat. Si no m'equivoco, també al Madrid. Que després sí que és veritat que el franquisme va canviar una mica el significat de què és ser del Madrid, però clar, sí que és veritat que els clubs en, de futbol i d'altres esports segurament tenen certs valors, no? Clar, això ho penso sobretot amb els grans clubs, no? Amb els altres potser no es dona tant, eh? Però sí, jo crec que és gairebé inevitable que s'acabi mesclant una mica tot plegat, sí.
Ja per acabar, Sergi, volíem preguntar, després de la publicació d'aquest llibre, de la filosofia política, una introducció, has deixat ja has avançat alguns temes que podrien ser motiu d'un nou llibre. No sé si és la teva intenció després, no? O encara és massa d'hora per preguntar-te això.
Ah, és d'hora, és d'hora. Ara estem a intentar promocionar el llibre al màxim que puguem, perquè, a veure, òbviament el llibre no està pensat per ser un best-seller, diguem-ne, però sí que volem que intenti arribar al màxim mans, no, de mans possible. De fet, la primera edició ja s'ha esgotat, i ara s'està fent una segona reimpressió, una segona edició, vull dir que estem contents en aquest sentit, però no descartem que si en un futur doncs hi hagués més edicions i hi hagués, doncs, a la gent li agradés el llibre, doncs en un futur, clar, no sé, si 145 anys, 10 anys, no ho sé, pogués haver-hi, doncs, una reelaboració, no? Una actualització del llibre, perquè al final els debats de filosofia política són com la vida, no? Es van actualitzant.
I no acaben mai.
I no s'acaben mai, exactament, i per tant hi ha capítols que es podran millorar i es podran afegir nous, òbviament.
Doncs hem parlat amb el seu autor, amb el Sergi Morales i Gálvez, un dels autors d'aquest llibre, Filosofia Política, una introducció. Gràcies per acompanyar-nos avui i molt bona tarda.
Igualment, gràcies a vosaltres.